A partir d'ara, volem emetre per la ràdio del nostre web unes petites notes, uns apunts breus sobre les obres que hem triat per comentar en cada sessió del gabinet de lectura que fem a la llibreria. Avui, per estrenar-nos, parlarem de David Foster Wallace. I per fer-ho ens acompanyaran dos, diguéssim, superherois de les lletres. L'Aniol Rafel, que edita Foster Wallace a la seva editorial Periscopi, i Ferran Ràfols, el traductor que fa possible que puguem llegir en català a Foster Wallace. Per començar una mica aquesta xerrada, primer donar-vos la benvinguda, que us agraeixo molt que hàgiu pogut venir a passar aquesta estona amb nosaltres. I jo volia començar a veure què us sembla, si estaríeu d'acord amb un comentari que va fer el propi Foster Wallace sobre el que considerava que era la feina de l'escriptor. Diu, vaig tenir un professor que em queia molt bé i que assegurava que la feina de la bona ficció era la de donar calma als pertorbats i pertorbar els que estan calmats. Us semblaria adequat, això, més o menys? Encara que en ell ho ha pertorbat el tot.
Però bueno. La frase és bona, no sé si això em fa pensar que jo dic que som pertorbat. No, al revés, no? Sóc un calmat perquè a mi em pertorba llegir Foster Wallace. Però bueno, jo també m'imagino que això té a veure una miqueta amb ell mateix, no? Com una persona que va tenir tants problemes psicològics, les depressions, etc. I suposo que ell d'alguna manera troba una certa calma, tot i que al final el resultat moltes vegades era molt fosc, no?
Sí.
I en l'antologia de contes jo crec que es percep molt clarament això, no? Que la gran majoria de contes, diria que tots menys un parell, són molt foscos.
Sí,
sí, sí, completament d'acord.
Veus així, és més o menys.
Jo soc del club d'en Ferran i també soc dels calmats.
Que us pertorba.
I ens pertorba, i tant.
I llavors tu, Aniol, quines virtuts et sembla que es podrien destacar? Si volguessis animar que la gent llegís Foster Wallace, què destacaries?
És un escriptor brillant. És un escriptor que posa constantment en escac el lector, no sé si el límit, però com a mínim el fa estar molt atent. És un tipus d'escriptor que a partir de la seva intel·ligència, de la seva capacitat extraordinària, ens descriu el Ferran parlava de la foscor, jo crec que el costat fosc de l'ànima humana, però sense que sigui evident que està parlant del costat fosc de l'ànima humana.
I com a traductor, què et suposa tu encarar una obra així? Temps, ànims, mandra, il·lusió?
No, home, jo és dels meus autors traduïts, és dels que més m'estimo. De fet, jo gairebé sempre que parlo de Foster Wallace encaro la conversa com si fos una defensa de Foster Wallace, perquè jo sé que hi ha, a vegades hi ha una tendència, o molta gent que no l'ha llegit o no s'hi ha gustat, i la imatge que s'ha anat creant d'ell doncs és una imatge de la persona que fa un virtuosisme literari perquè sí, sense fons, sense que hi hagi ànima, com si diguéssim. Això és una visió molt diferent de la meva. Jo crec que hi ha molta ànima en els seus llibres, passa que és una, s'hi arriba de formes molt indirectes, no? I llavors jo, de fet, és un dels llibres que sempre estic, o sigui, quan cada cop que l'Aniol em proposa que en fem un altre, doncs és una de les grans alegries. Evidentment és un repte perquè és un autor tècnicament molt complex, és a dir, és un autor que tant et fa una frase que t'ocupa pràcticament una plana sencera i has d'aconseguir que et quadri, com fa parlar els personatges amb uns tics verbals molt concrets que no sempre és fàcil de reproduir. És un autor que no, pràcticament no trobes cap pàgina sense un problema, per dir-ho així, no? La traducció, però també jo diria que aquí, en el meu cas concret, hi ha una certa afinitat. A mi moltes coses que a vegades veig que a vegades tinc el sentit que és una versió més talentosa i molt més nihilista de mi mateix, no? Però, i llavors vull dir que m'agrada aquest gust que té ell per a la precisió, quan les frases són eternes, però al final han de quadrar. Llavors hi ha trampetes que no pots fer perquè ell no les permetria. És bastant conegut per ser molt intolerant amb el que diuen els anglesos un grammar nazi, no? De persona obsessionada fanàticament amb que les coses quadrin gramàticament, i llavors això és una cosa que a mi m'agrada. M'agrada més això que no pas alguns autors que són molt més molt lírics, vagues, i que tot qualsevol cosa més o menys poètica
ja,
hi va bé. I això per mi sempre és un repte, però vaja, després el tancament, l'Aniol sap que el tancament de Foster Wallace sempre és un estrès, perquè jo sempre trobo que ho repassaria una vegada més, perquè clar, no, sempre hi ha coses que no tens clar si no hi havia una solució millor, no? Però vaja.
Jo sé que la gent està com molt agraïda amb les traduccions del Ferran. Tu et sents satisfet en el cas de Foster Wallace?
Sí, del resultat.
Em sent... està, eh?
Sí, doncs que tant deixo no llegir els llibres més un cop els he publicat. Però sí, estic satisfet i... perquè crec que és un autor, més que els llibres són tan llargs, bueno, excepte l'Aigua és això, que realment era un... una cosa molt petita. Els altres dos llibres que he fet són molt llargs i llavors també et donen molt de temps a tu anar arrossegant i anar trobant solucions. I jo, en certa manera, ja venia de L'escombra del sistema, que és un llibre molt més alegre, molt més festiu, i que et demana unes coses diferents, segurament, que aquesta antologia de contes. Només, jo crec que l'únic conte que s'assembla molt és el d'Animalons inexpressius.
Sí, exacte.
Però ja venia amb almenys moltes coses resoltes de Foster Wallace i llavors era animar-me a trobar-ne més, etc. No? Llavors, jo estic bastant content del resultat, tenint en compte que hi ha coses que són impossibles. No? Hi ha un, no sé si potser és massa concret per comentar-ho, no? Però hi ha un conte, una de les entrevistes que parla d'un pare que treballava en uns lavabos, sí. Llavors les primeres frases d'aquest conte, la manera com ell fa servir l'anglès com si fossin tot onomatopeies dels sorolls, clar, això en català jo no vaig trobar la manera de que sonés, o sigui, que sonés tan bé com ho fa ell, no, perquè em sembla increïble, però bueno, al final queda una cosa prou arreglada, no? Però vull dir, per posar un exemple d'un lloc on vaig quedar sempre una cosa de dir, no, et sembla que el català no dona per fer això, no? I en canvi en altres contes més discursius, per exemple a l'última, aquest d'un altre pioner, però com molt content aquesta sensació d'anar trobant una cadència així llarga i tal, que a mi m'agrada molt i que crec que en català respira molt bé. Sempre he defensat que el català i l'anglès tenen afinitats estranyes, no?
I si et proposés aquí la broma infinita, què passaria?
Bueno, jo suposo que ho acceptaria. Bueno, primer hauríem de parlar de com ho fem, perquè no és tan fàcil tancar-te no sé quants, molts mesos a fer això sense fer res més. Vull dir que hi ha uns detalls de la vida del... Sí, de com pagues el lloguer i tal, que hauríem de parlar-ne. Però, home, a mi m'agradaria més que res provar-ho, però també tinc la sensació que és una d'aquelles traduccions que et pots quedar i que després pot ser que la següent que facis no la puguis fer perquè quedis tan cansat i tan fosterualitzat cerebralment que no puguis assumir una traducció normal d'un llibre normal corrent, no?
Bueno, la proposta queda a l'aire, eh? I... que ara que us volia comentar també, vosaltres creieu això que diuen que ell mateix és la seva, el que inspira la seva obra, ell seria el personatge dels seus, escriptor, personatge, tot alhora, es podria dir?
En part sí, però és que les seves obres tenen tantes possibles lectures que quan és ell mai és només ell, sempre és molta més cosa, no? Per exemple, si no recordo malament, en Vicenç Pagès explicava en el pròleg parlant justament d'aquest últim conte que hi ha al recull, el d'un altre pioner, i fins a quin punt aquest nen, que és el protagonista, d'alguna manera pot ser ell mateix i quadra perfectament amb que pugui ser ell mateix, però també poden ser moltes altres coses, no? Des de la cultura occidental fins a tantíssimes altres coses que poden encaixar-hi perfectament. Per tant, clar, al final, després hi ha aquest altre punt que quan un es converteix en lector, al final es fa seu el llibre i aleshores un com a lector pot decidir que ja el que està llegint allà és en Foster Wallace i un altre lector pot decidir que no, no? I com que no tenim la possibilitat de preguntar-li amb ell directament, jo opto perquè cada lector decideix una mica.
Jo crec que biogràficament no hi ha pràcticament res, però sí que em sembla bastant evident que la matèria d'on treu les obsessions és evidentment ell mateix, en el sentit de que és una persona que jo crec que sentiria repugnància davant del fet d'explicar coses massa nues, massa directes, però sí que reflecteix un tipus de persona excessivament cerebral, amb molta dificultat per relacionar-se directament amb els sentiments, no? que jo crec que això sí que sembla que tingui alguna cosa a veure amb com devia ser ell, no? També tenim textos sobre ell, França ha escrit sobre ell, tenim unes quantes pistes, per dir-ho així. I llavors jo crec que sí que, a més la percepció, l'evolució entre els, per exemple, els llibres de contes, els originals i els sencers, l'evolució és tan marcada que no pot no correspondre a una evolució personal, no? En certa manera.
I seria una d'aquestes figures que la seva vida, la seva persona, s'ha cruspit l'escriptor? Que la gent quasi que el segueix més com un icon...
Jo crec que sobretot pels que no l'han llegit, sí.
Perquè hi ha molta gent que no l'ha llegit, però que en canvi és... Oh, fosta clara.
Sí, per bé i per mal, perquè... Però d'alguna manera, hi ha qui el veu com fins i tot aquesta mena d'icona literària, però no sé, aquesta mena de comparació absurda que el posen al mateix nivell que el Kurt Cobain, per exemple, no? I diuen, i segurament és pel tema del mocador que portava, per la imatge que tenia, però un cop el llegeixes veus, ostres, que no té cap mena de sentit, no? Aquesta, que agafem aquests dos personatges i els posem en un mateix pla. però en canvi i també en el sentit de que fa, com deia ara fa una estona el Ferran, que fa aquesta por, no? Aquest respecte de dir, ostres, és que el que em trobaré serà això, no? Una cosa absolutament inaccessible i per tant ja no hi entro, no? Té també aquesta aquestes dues vessants seves com a personatge sí que s'han menjat moltes vegades. La contrapartida és que clar, és un personatge que un escriptor que si no anés acompanyat d'això probablement aquí i als Estats Units seria un escriptor que no sé si seria conegut com ho és avui, no? Vull dir, tu vas a qualsevol lloc, parles amb algú que encara que no sigui especialment lector i dius David Foster Wallace i com a mínim els hi sonarà i sabran qui és, no?
I si haguéssiu de recomanar algú que li hagi agradat llegir Foster Wallace, digues, què em recomanaríeu d'un altre autor, una altra obra? Alguna afinitat que hi pogués haver
Bueno, potser segur que hi ha algú més intel·ligent d'aquí una estona, però d'entrada potser sortiria Di Pynchon o les fonts d'on ell deu, no? Una miqueta, John Barth, coses així. Però això només és una part de Foster Wallace, la part diguem-ne més arquitectònica de les seves novel·les o els seus contes, i potser la part aquesta tan cerebral ara és la que em falta de trobar un referent, no? Però...
Sí, també és el primer nom que ha vingut al cap és Pynchon, evidentment.
També Pynchon té una cosa en comú, que és un autor que fa por, que molta gent no l'ha llegit, i en canvi té novel·les molt llargues, etcètera. Discutible si són algunes massa llargues o no, això no ho negaré, però per exemple que així com Foster Wallace al final no, però en la seva part inicial de l'obra té molt d'humor i la gent no s'espera riure en Foster Wallace i les combres un llibre molt divertit i a Broma Infinita també té trossos molt divertits i per exemple Pynchon és un autor també té trossos molt divertits i això la gent no s'ho espera, és una cosa molt, molt abstrusa, complexa i jo crec que és una bona és anar a les fonts d'on va veure ell, no?
Bueno, per acabar, jo faré servir les pròpies paraules de Foster Wallace, que en un dels seus contes, quan parla de com se sent davant els lectors, diu això. Indefens. Això que sento, no sabria anomenar-ho directament, però sembla important. Tu també ho sents? Ja està.
Bé, això està en un conte que està fet per espantar, també. De la pregunta pop, no sé què.
Sí. Ja està, ara ja està bé amb la gent, tot. Va. Merci, eh? Però això...